Panorama anual. Una visión retrospectiva de todo aquello que ha sido noticia en la ciudad en el año que finaliza. Hacer un balance en poco más de 75 minutos de 365 días, poco más de 8.760 horas que han configurado este año 1977. Es difícil, y más cuando en una ciudad como la nuestra, como Sabadell, ha sido un año lleno de acontecimientos, un año importante, un año que se podría calificar de año cero en marcha hacia la democracia. Enero del 77. Nació a las 0 horas 25 minutos del primer día del año de 1977. Pesaba 3 kilos 500 gramos y sus padres, Basilia Álvarez Muñoz y José Corona Jiménez, viven y vivían en Candeu. Y tienen sus dudas sobre el nombre con el que van a inscribir a la pequeña. Es el segundo fruto del matrimonio, ya que la primogénita, Josefina, cuenta 17 meses de edad. El primer sabadellense del año ha sido una niña. Enhorabuena a sus padres. Es nuestro sencillo homenaje a este Sabadell que iniciaba su marcha, su vuelo hacia un año nuevo. En este año difícil, los Reyes Magos no se llevaron muy bien con el ayuntamiento. El señor Royo, el 5 de enero pasado, le pedía para la ciudad, para Sabadell, a los Reyes Magos lo siguiente.
Pues, como es natural, desear la máxima felicidad para todos los sabadellenses y que este año que ahora hemos empezado, pues, sea positivo en todos los aspectos. Le exaltaré principalmente la parte, pues, social, afectada en estos momentos por bastante importancia, y también que los niños que tanto representan hoy en este día sepan vivir un año de ilusión y un año de felicidad que se lo merecen todo.
El señor Royo, en esta imaginaria carta a los Reyes Magos, ya se hacía eco de la problemática social, de la problemática laboral, problemática que todos sabemos y se ha ido confirmando a lo largo del 77, a finales ha sido una problemática social alarmante. Esta era su petición.
En esa ciudad, por lógica y por su forma de ser, tiene muchos problemas que los comporta precisamente este crecimiento tan enorme que tiene nuestra ciudad. Esto, pues, provoca una cantidad, digo, de problemas en todos los aspectos, pero lo que me preocupa más en estos momentos, repito, es la cuestión social. Debemos tener en cuenta que nuestra ciudad hoy día tiene una cantidad de obreros parados muy importante, consecuencia lógica de la gran cantidad de industria y comercio que hay en esta ciudad. Por eso precisamente es el problema más acusado y que el que me preocupa más. Usted ha hablado y me estaba al comentar hoy que es día de felicidad, ya que estamos celebrando la víspera de Reyes, tener que comentar un aspecto un poco negativo, pero sí que no lo podemos olvidar en ningún momento y es causa principal de mi entrega en el cargo que ostento.
No la busqué y heme aquí en el cargo. Más como político, repito que no lo soy, me entrego a mi misión como administrador y como un sabadellense más de estos que llevamos la ciudad metida en el corazón. Hago ciudad como lo haríais vosotros si estuvierais en mi lugar, con amor entrañable a todo lo nuestro. Sus propias palabras definen una personalidad que él mismo declara no política, aunque eso sí, de amor y de servicio entrañable a la ciudad. El 10 de gener ens deixava un gran demòcrata, Josep Pallach. Ell mateix, un temps abans de morir, estava aquí i definia el que per ell era la paraula democràcia.
Sí, el meu concepte de la democràcia és molt senzill. Primer consisteix en no posar-hi adjectius de cap mena. És a dir, vull dir que aquí hem viscut durant força temps amb uns adjectius. La democràcia orgànica, per exemple, era un adjectiu que deformava probablement la realitat. La democràcia popular també és un adjectiu que existeix en els països de l'est i segurament també deforma la realitat. En el temps d'en Cunyal, que no són pas gaire llunyans, es parlava de democràcia de base, que volia dir que uns quants, amb una assemblea, aixecant la mà, doncs dirigien pràcticament els afers del poble, volien dirigir-los. Per mi la democràcia és molt senzilla i reposa simplement sobre les llibertats fonamentals, que vol dir la llibertat d'expressió, la llibertat de reunió, la de manifestació, la d'associació política, aquestes llibertats, i després el sufragi universal amb el qual els homes i les dones dels països decideixen els governants que han de tenir, les institucions que convenen al seu poble, etc. Això és la democràcia de veritat.
Catalunya ha perdut un home de la raça dels que forgen les nacions, dels que aixequen els pobles. Ha perdut un home que, per sobre de tot, estava animat per una sola idea, per una sola passió: Catalunya. Un retall de Sabadell, Ivan, podríem afegir, Can Borgunyó. Can Borgunyó ja no existeix. Una part de la nostra història i una part, com no, de la nostra tradició ha desaparegut amb ella. Sapiguem què en pensaven els veïns de la Concòrdia d'aquesta desaparició de Can Borgunyó.
Nosaltres, els veïns, vam veure que aquesta masia ja la creiem com a la nostra, com a la barri de la Concòrdia. I un dia vam veure, pensàvem mai que l'Ajuntament pogués donar un permís de derribo o de construcció de nous pisos. Pensàvem que ja això és la família Borgunyó, buscaria una solució pel bé de la ciutat i pel bé de tot aquest barri. Vam veure un dia que, desgraciadament, vam veure que aquesta masia ja començaven a sortir els veïns que hi vivien, i després vam veure que ja hi anaven a la piqueta per treure coses, no? Vam veure en pocs dies com traien tot documents molt valiosos, una bodega molt maca que hi havia, i altres coses que el Museu d'Història segur que té constància, i que a poc a poc vam veure que aquella masia anava a ser derruïda, no? Vist això, els veïns vam veure en gran estupor que ja començava, que ja vèiem que aquella masia, aquella cosa que ja vèiem que era del nostre barri, aquella ja anava a desaparèixer. Vam fer gestions, ràpidament van demanar a l'Ajuntament que què passava allà. I l'Ajuntament ens va respondre que aquí hi havia un permís d'obres. Llavors nosaltres no vam poder entendre això, és que podia l'Ajuntament donar un permís d'obres a una masia tan antiga. I vam parlar amb el Col·legi d'Arquitectes de Barcelona i ràpidament ens van fer un gran informe donant-ho positiu, valorant-ho a casa, creient que estava en bones condicions aquell moment, i aleshores ells van responsabilitzar-se d'enviar-lo a la Direcció General de Madrid de Belles Arts, i creient que ho veien molt positiu aquella reivindicació nostra. I esperàvem, o sigui, totes les entitats, moltes entitats, des de principalment les associacions de veïns, algunes entitats també s'hi van apoyar, o sigui, sembla. El que passa és que crec que sí que s'ha de dir que ha sigut molt tímidament.
Desgraciadament, Can Borgunyó és ja record, és ja història. La seva desaparició va ésser i és encara polèmica. Una de les recuperacions, però, per la història de la ciutat va ser el quadre del Corpus de Sang d'Antoni Estruc. El director del Museu d'Art de Sabadell, Lluís Clapés, ens parlava així d'aquest quadre.
Jo puc dir que actualment m'ha fet una il·lusió extraordinària el poder tenir a Sabadell aquest quadre. tota vegada que de l'Antoni Estruc no tenim res, ens vam perdre el tren, millor dit, i va haver, deu fer 5 o 6 anys que jo vaig estar en contacte amb el senyor Ponsà, el propietari d'una col·lecció de quadros que hi havia al carrer de la Indústria, la Casa Ponsà, i vam tenir dues o tres entrevistes, i tot d'una me n'entero que aquest senyor havia vengut la col·lecció sense abans haver-me dit res. Per tant, si hagués parlat de l'oferta, potser també n'hauríem parlat, i Sabadell hauria tingut una bona col·lecció d'un pintor sabadellenc.
I gràcies als sabadellencs, el corpus de sang és ja sabadellenc. La residencia sanitaria de la Seguridad Social sigue siendo polémica. A principio de año, don Victoriano Anguera, subsecretario de Sanidad, estuvo aquí en nuestra ciudad. El doctor Camarasa nos resume cuál fue el motivo de su visita.
La visita del señor Anguera ha sido fundamentalmente el problema de la residencia sanitaria en la mancomunidad de Sabadell y Terrassa. Un tema que lleva muchos años de vuelo y que por fin parece que está en vías de solución. Las palabras del señor subsecretario han sido concretamente de que los terrenos cedidos por la mancomunidad para construir esta residencia sanitaria, en cuanto a se le ofrezcan al Instituto Nacional de Previsión libres de toda servidumbre, esto quiere decir que los problemas que afectan a estos terrenos, como son cables de tendido eléctrico de alta tensión, líneas telefónicas, accesos y demás problemática, en cuanto queden libres de estas servidumbres, la Seguridad Social tiene ya previsto y aprobado el plan de construcción inmediata de la residencia sanitaria en esta mancomunidad. Es más, ha dicho de que tiene ya en el presupuesto del año 77 previstos 50 millones de pesetas para iniciar inmediatamente las obras.
Luego, a lo largo de 1977, la residencia sanitaria de la Seguridad Social todavía no ha sido realidad. Tanto el hospital de la Universidad Autónoma de Bellaterra, que tiene que comprar esta, ni la residencia sanitaria son todavía realidades. Otro de los temas importantes durante este año ha sido el tema de la ordenación territorial de Sabadell y comarca, que precisamente en el último pleno anual, el celebrado el pasado jueves, era objeto de un estudio y quedaban emplazados partidos políticos y entidades sabadellenses a su discusión. En el mes de enero, el señor Quintana, de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana, nos respondía al futuro de la ordenación territorial de Sabadell y comarca.
Esta pregunta es muy compleja, puesto que abarca una serie de ámbitos. Quizás yo me voy a ceñir a la problemática que desempeña el plan comarcal, puesto que en realidad es este el objeto que ha motivado quizás mi presencia aquí. En realidad, la comarca de Sabadell tiene un papel muy importante en el desarrollo de toda el área urbanística barcelonesa. Es una comarca que viene marcada por un crecimiento extraordinariamente rápido y muy desenfrenado que ha sufrido en estos últimos años, y por ello ha habido una serie de irregularidades y una serie de situaciones que podríamos llamar que son de hecho, las cuales representan muy difícil solución para que esta comarca y todo este territorio pudiese tener las características ideales de un territorio óptimo en el sentido urbanístico. Ahora bien, pasa lo siguiente, que en realidad quizás todos hemos disfrutado de las ventajas que esto puede representar. Multitud de personas estamos viviendo en esta área, en este territorio, que quizás si no hubiese sido por este crecimiento, por este desarrollo y por estas posibilidades de medios de vida, tampoco podríamos estar aquí y no se habría alcanzado este nivel de renta per cápita, quizás muy superior a otras zonas del territorio español. Y claro, todas las cosas tienen su precio, y aquí el precio es este desorden urbanístico que ahora se quiere enmendar. Es una pena que la Administración haya tardado tantos años en afrontar de una manera clara este problema de la ordenación urbanística. Y, naturalmente, ahora pueden causarse quizás excesivos daños a intereses que, naturalmente, también tienen que tener su protección y que viene a representar este gran enfrentamiento entre multitud de posiciones, tanto ciudadanas como económicas, respecto a toda la problemática de ordenación del territorio.
Una de les altres coses que va desaparèixer, i amb ella desapareix també una part important de Sabadell, va ser el senyor Joan Casablanques Ventura, president, entre altres, de la comissió organitzadora dels actes del centenari. Aquestes són les seves últimes paraules. Aquestes paraules tenen la força i tenen el record d'un gran sabadellenc. Un gran sabadellenc que estava treballant amb il·lusió, amb aquella il·lusió que el caracteritzava en pro de la ciutat, d'una ciutat que ell estimava per damunt de tot.
Bàsicament, hem de parlar de l'acte inaugural, que potser és el que en aquest moment podem parlar amb més transcendència. La nit abans, la nit de la vetlla del 17 d'abril, dia de centenari, doncs està previst unes coses de tipus popular, anirien a ser possible posar un castell de foc que faci veure la ciutat de que inicia una festa senyalada en el curs d'aquest centenari. I la cosa precisament prevista en aquest moment pel dia 17, doncs està previst en el saló d'actes del municipi, doncs l'acte, podríem dir, d'apertura, l'acte, podríem dir, de pregó del centenari, que, com nosaltres desitgem, i crec que desitgen tots els estaments ciutadans, sigui precisament mossèn Ernest Mateu, l'home que potser més coneix la història de la ciutat, que sigui el pregoner d'aquest centenari.
Mossèn Ernest Mateu, Joan Casablanques, dos grans sabadellencs que ens han deixat en aquest any. Potser per allò del renovar-se o morir, l'Orfeó de Sabadell, una de les entitats més solera de Sabadell, aquest any ha estrenat director. I un jove director, el mestre Edmond Colomer. Li varen preguntar, en el moment de prendre possessió del càrrec, què li havia induït a ocupar aquest càrrec.
Bé, me la va oferir el senyor Sala. Jo, esclar, aquí a Sabadell ja estic una mica vinculat, no solament familiarment, sinó des del punt de vista professional, doncs treballo en l'Escolania de Sant Agustí. Aleshores, potser per mitjà d'això, doncs ens vàrem conèixer i aleshores ell me'n va parlar, em va semblar que era una idea molt interessant, que era molt interessant precisament dirigir un orfeó, diguem-ne, de la tradició i el prestigi que té l'Orfeó de Sabadell, i doncs aquí estic.
El dissabte 2 d'abril naixia un nou diari, Diari de Sabadell. A l'editorial de presentació, Diari de Sabadell naixia com un mitjà de comunicació independent al servei de la ciutat i de tots els seus habitants, constituint una finalitat i un objecte servir a l'actualitat informativa i al foment dels interessos morals, culturals, econòmics i socials de Sabadell. Ens trobem a la sala de redacció i de composició del nou Diari de Sabadell, que demà, dia 2 d'abril, estrena una nova etapa. Parlem amb el senyor Roman Gamell, conseller delegat de Vallesana de Publicacions. Senyor Gamell, molta feina per avui perquè demà surti puntualment el diari.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Portar un diari a terme de les característiques que nosaltres volem que sigui el de demà, que causi l'impacte que li correspon, doncs porta molta feina.
Diari de Sabadell, lluita diària i contínua en pro de la nostra ciutat.